Molt bon dia i benvingudes al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 23 de gener de 2024. Amb ganes de dimarts, amb ganes d'abordar la jornada aquest dia i escolteu tot el que hi trobareu a partir d'ara fins a les 12 al Penedès en xarxa. Començarem amb un imperdible, una brúixola, del qual tots i totes en som fans, que és la previsió meteorològica. D'aquí uns minutets, a càrrec del Marc Paredes. Seguirem amb Talent i Més, a càrrec de la Susana Villagrassa, la Montse Balada i, com sempre, una convidada que d'aquí uns minutets desvetllem. Així arribarem a 9:45 al primer flash informatiu d'aquest matí. Són 5 minuts per saber què passa als nostres municipis i a les dues comarques. A 9:05 i 6 minuts de 10 obrirem la roda política parlant de seguretat o de la sensació d'inseguretat, que està molt en alça, tot i que de vegades no és real. Hi ha ajuntaments que opten per càmeres de videovigilància, d'altres que reclamen més destacaments dels Mossos d'Esquadra. Avui escoltarem tres visions, tres necessitats, tres realitats de la mà de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, i Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Una roda política que començarà parlant amb cadascun d'ells fins a les 10. A les 10, butlletí de notícies, i reprenem aquesta roda ja tot fent tertúlia fins 10:45. I a 10:45 serà moment d'escoltar de nou els companys dels serveis informatius que ens acostaran al segon flash d'aquest dimarts. Quan passin aquests 5-6 minuts de 10:45, estrenem secció. És un dels regals que ens van deixar els Reis. Es diu El Pupitre i la dediquem a l'educació. Avui ens estrenem parlant dels mals resultats que recull Catalunya a l'informe PISA. I farem tertúlia i diran la seva la presidenta d'una AMPA, la Estíbaliz Leal, un mestre en actiu, a més membre d'equip directiu, el Nil Saldanya, i una mestra jubilada, la Mercè García. Tots plegats intentaran buscar les causes d'aquests mals resultats dels informes PISA i potser tenen alguna idea per millorar. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Català al carrer, amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà una petita classe de 5-6 minutets, a càrrec de la Sílvia, i la Teresa Casanelles ens durà l'actualitat i el concurs, aquest moment del dia en el qual podeu trucar, podem parlar i teniu opcions de guanyar un llibre de literatura infantil. A 11:45, l'últim flash informatiu del dia i tot seguit les pantalles amb un expert com és en Carles Gala. Acabarem amb una història i de nou us proposem jugar. Acabar el dimarts jugant és una fake news. Us expliquem una història, una notícia i plegats decidim si és certa o falsa. Amb moltes ganes de dimarts, som-hi!
El temps.
Ens ho deia el Marc Paredes divendres passat, que vindria caloreta, i em sembla que avui ja està més a tocar. Marc, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui comencem el dimarts amb força estabilitat. Per tant, aquest ambient ja amb el domini del sol que es mantindrà durant tot el que queda de setmana. I atenció, perquè tenim canvis importants que ara comentarem, però també estaria bé repassar les precipitacions que vam tenir durant la jornada de divendres, que van regar bona part del territori i que en conjunt doncs, les acumulacions més destacades es van concentrar entre les comarques del Baix Penedès i l'Algarraf, però en qualsevol cas aquí a l'Alt Penedès també vam tenir doncs, acumulacions de 11-12 litres a la capital de l'Alt Penedès, també vam tenir uns 17 a Font-rubí, per tant vam poder regar de manera destacable tota la comarca. Ara bé, avui sí que hem començat el dia, com diem, amb fred, no tan intens com els darrers dies, però sí que hem tingut valors doncs, força baixos, per tant, els que encara no heu sortit de casa, doncs abrigueu-vos, perquè l'ambient encara està sent de cru hivern, però en qualsevol cas, amb aquest ambient ja més estable, més assolellat, amb aquests núvols alts i prims que entaranyinaran el cel i no donaran cap més conseqüència, i així es mantindrà durant tot el que queda de dia. Però, atenció, perquè a partir de demà, dimecres, dijous i sobretot a partir de divendres les temperatures tocaran sostre. Tenim o tindrem anomalies 10 graus per sobre del que tocaria, per tant, un autèntic escàndol. Haurem d'estar pendents si fem record o no, perquè podríem tenir valors de 20 a 25 graus de temperatura. Això és que poques vegades es veu en un mes de gener i, per tant, doncs, haurem d'estar pendent d'aquestes dades per si finalment s'assoleix algun d'aquests registres, sobretot a la façana més costanera. Per tant, domini del sol, l'anticicló que ve per quedar-se un altre cop, aixeta tancada durant tot el que queda de mes de gener, per tant, no hi ha precipitacions a la vista, és que hauries de veure els mapes del temps perquè la veritat és que els models són força desesperadors en aquest sentit. I això que diem, aquestes temperatures altes, que cada dia que passi aniran pujant cada vegada més, les temperatures mínimes també. Per tant, no tindrem aquests contrastos tèrmics tan pronunciats com els que vam tenir aquesta darrera setmana i, per tant, aquest ambient assolellat i estable, que és el que predominarà durant tota la setmana. Per tant, divendres us donarem tots els detalls de veure si assolim algun rècord de temperatura o no. Això és tot.
Les dones i els seus diversos talents centren aquest petit espai Talent i Més que fem possible mensualment gràcies a la Susana Villagrassa i a la Montse Balada des de l'Associació Talent Femení. Susana, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Com ha començat l'any?
Bueno, amb molta força. Molta força. Tenim moltes activitats fins al mes de juny, ja, agendades, i amb moltes ganes. Jo crec que el talent està de moda, talent més, i a sobre pues, bueno, que hi ha aquesta sinergia tan productiva que s'ha viscut aquests Nadals amb tot s'ha engegat, tothom ha tornat a la normalitat després d'aquests anys passats, i jo crec que bueno, pot ser un any molt favorable per, bueno, per l'emprenedoria i el lideratge en femení.
Deies que teniu una agenda carregadeta. Quina és la propera cita, la més immediata?
Pues la més immediata és el dia 6 de febrer. Tenim un Tupperware que va vinculat amb una noia que és dissenyadora de joies a Sitges. Ella ve de l'Alta Joieria i ens farà una xerrada parlant de vegades de les herències de les joies, què es pot fer, com es quantifica, com es pot fer una separació bona amb el llegat d'una herència. I també pues, una cosa que em va llamar molt l'atenció, que a vegades heredem, però no ens tornarem a posar mai aquelles joies. Què es pot fer si es pot fondre i fer una joia amb un hort, amb aquelles joies, i que te la puguis posar perquè sigui actual i sigui el que a tu t'agrada. A part d'una exposició meravellosa que tindrem diamants i diferents joies per poder comprar per aquest Sant Valentí que tenim a tocar. Jo crec que serà un acte molt lucratiu i, a part, interessant d'escoltar. Aquesta és la sessió i serà el dia 6 de 3 de la tarda, 3 i mitja a 8 de la tarda.
Com ens inscrivim?
A la seu de Talent Femení, a través del telèfon de Talent Femení.
I la convidada d'avui és la Mireia García, fundadora de Dilògic Serveis Gràfics. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, m'escolteu bé?
Sí, perfecte. Sí. Susana, ens la presentes?
Hola, bon dia, Mireia. Bueno, Mireia és resident a Sant Sadurní i va acabar a Barcelona i ara últimament la tenim més a prop. Pels seus projectes empresarials i socials, viu, està a Sant Pere de Ribes. Fa 24 anys va muntar la seva primera empresa i porta amb aquesta empresa doncs, 24 anys, amb molta experiència. És dissenyadora gràfica i segueix amb una contínua formació en creixent i personal i empresarial. La seva empresa es diu Dilògic. Bon dia, Mireia. Jo voldria que ens fessis 5 cèntims de com va iniciar aquesta iniciativa de crear aquesta botiga de disseny gràfic i fundar la teva pròpia empresa. I per què Dilògic?
Bon dia, Susana. Bon dia. Primer de tot, donar les gràcies a tu, a Talent Femení, per l'acollida i a Ràdio Vilafranca per l'oportunitat de presentar-me. Doncs, bueno, mira, Dilògic neix d'aquelles coses, no? No esperades. Jo, els meus pares eren òptics, els meus avis també. Se suposava que jo era la petita, la que estudiava i la que tenia que seguir amb el negoci familiar. I així era, bueno, amb 19 anys, doncs estava treballant allà i em vaig donar compte que el que m'agradava fer era els cartells, els aparadors i tot allò que tingués relació amb aquest món. I llavors una noia em va dir, això es diu disseny gràfic i això s'estudia, eh? Dic, ah, doncs vinga, va. I llavors aquí va començar una mica com a l'inici d'això, estudiant disseny gràfic a la universitat, que el que em vaig donar compte que el que m'agradava era treballar els papers, tot el que era veure-ho imprès i fet, no? I llavors, bueno, doncs amb aquesta idea del món de la impressió, em va sortir l'oportunitat. Una companya volia muntar el que era més tipus copisteria, papereria. Jo, la meva parella, en aquell moment era rotulista, jo estava estudiant disseny gràfic. I, bueno, clar, fa 24 anys vam pensar, ostres, un lloc on tu puguis anar per la teva empresa o per particular i que t'ho facin tot des de l'inici, que és la creació del teu logotip, de la teva marca. Abans no existia això. Llavors, bueno, pues, clar, però també començava el món digital, començaven les webs, començaven així, bueno, però és que fem serveis digitals, analògics, digital, analògic, dilògic, i llavors així neix el nom, donant això, tot tipus de servei, des de la part analògica fins a la part digital. I així hem anat fent, i aquest és el nom, que realment a vegades pensàvem, bueno, no sabem si la gent ho dirà bé, i després de 24 anys, sí, la gent ho diu molt bé, biològic, i és això, donar servei en tota la part gràfica, des de la creació, des de l'inici, no? Pues, un lloc on tingui cabuda, que tu puguis anar i t'acabis fent tot el que pugui necessitar la teva empresa, sí, a nivell d'impressió, sí, a nivell pues, de ròtols, de personalització, i amb això és el que hem anat especialitzant. I aquí estem, donant aquest servei.
Què fas per aconseguir un client? O què li proposes a un client a l'hora d'imprimir una oferta, un cartell, un logotip, una pantalla?
Bueno, jo una mica sempre he dit que jo el que és la venda a mi no se'm dona bé. A mi el que se'm dona bé és solucionar, no? Bueno, pues anar allà i dir, va, què necessites, no? Que, pues mira, estic emprenent. O, mira, porto molts anys i m'adono compte que el que estic fent, no sé, a vegades passa, no? Que tu no et dones compte, és com un cachorrillo, no? Que va creixent i no et dones compte que t'has quedat desactualitzat, que el teu logotip ja no està transmetent el que tu ets o el que tu has crescut. I llavors, jo el que soluciono és això, és aquesta visió externa d'una persona amb moltíssima experiència i que he tocat molts pals, perquè, clar, jo vaig començar fent la feina d'imprimir, fent la feina de fer les coses, i després m'he relacionat amb molts partners per donar servei de coses que jo no feia. I llavors, bueno, he anat aprenent molt, m'he tornat molt tècnica, i llavors, al final, quan ve algú, el que faig és solucionar-li, perquè està aprenent què necessites. Una vegada no sap el que necessita, però jo no sabia que necessitava això. Llavors, el primer és escoltar, veure què necessita aquella persona, no? Doncs mira, és que vull fer una promoció i no sé com fer-ho, o m'has de crear un logotip. Vale, què vols fer? A qui et vols dirigir? Què vols transmetre? Són els teus valors, els tens clars, a què et dedicaràs? I aquí anem. I llavors jo el que faig és donar aquest consell, no, com si diguéssim, i de veure què necessites i en què gastarem aquests diners que tu tens o que has de demanar per poder fer tota aquesta comunicació i arribar al teu client potencial, al teu client que tu necessites, a veure quina via és la millor que necessites. Al final seria com una consultoria, tema, no? Tenim molt clares quan és per una empresa, una consultoria de la gestió o així, però moltes vegades ens oblidem de lo més important, no? Com ens mostrem, a qui ens dirigim i què necessitem. A vegades és molt clar, dius, vale, tinc un local, m'haig de posar un rotos, vale, perfecte, però què farem? Com el posarem? O quines opcions hi ha al mercat, no? Llavors, jo el que faig sobretot és això, escoltar, veure què necessita i a partir d'aquí doncs, començar a treballar. A treballar i dir, pues mira, de moment farem això. Començarem el més important, que és el logotip, donar d'alta a la xarxa, o fer una pàgina web, o si tens un local, doncs com ens dirigirem i què necessites en aquest local. I una mica aquesta és la meva funció. I els clients, doncs, els vaig aconseguint, la veritat, el boca a orella, molt de networking, molt de relacionar-te, i aquí és on detectes on la gent pot necessitar dels seus serveis.
Quin és el projecte més desafiant o gratificant que has fet des de que vas començar?
Doncs mira, n'hi ha molts. Jo crec que al final el repte, no? Quan és difícil és aquest projecte, però l'agafes amb il·lusió, quan l'aconsegueixes és molt gratificant. A vegades, bueno, a vegades urgències d'última hora, que dius, això serà impossible aconseguir-ho, imprimir tot això, vas en temps, calcules a vegades fins quan trigarà la màquina a imprimir, però mentre va sortint doncs ho vas manipulant o ho vas fent. Mira, jo sempre explico, un dels més grans va ser un client molt potent que va entrar per botiga, que necessitava en aquell moment, no sé, quants milions de flyers. I, bueno, era una història d'última hora que els havia fallat la impremta que ells tenien. I bueno, hem anat per tot el territori català a repartir-ho, perquè clar, realment es va imprimir durant la nit i es va repartir durant el dia següent. I vam quedar també que aquell client el vam guanyar. Ens va quedar amb nosaltres, i el client amb jo fa 10 o 12 anys. I va ser un repte molt gran i tot el meu equip, clar, això no ho faig jo sola, tot el meu equip implicat i va ser molt xulo. I ens recordem d'aquella anècdota de coses així. Sobretot són els reptes, així, els clients que et donen més gratificació, és això, no? Que és un repte per tu, perquè dius, mare meva, no arribarem, i sí que arribem, i contents, i després el client es queda per justament tot això que has fet per ell.
Bueno, perquè en moments de molta necessitat és quan realment tu demostres qui ets i la teva perseverància i el teu compromís tira endavant, no? Suposo. I més quan tot l'equip et reacciona a favor. És l'avantatge de tenir un bon equip.
És bàsic, Susana. És bàsic. O sigui, t'has de comprometre. Si dius que algú tindràs el dia, ho has de tenir, perquè si no, el client no confiarà en tu. I és de ser honest. I moltes vegades el meu equip li dic, si hi ha algú que no ha quedat ben imprès, no ho traieu. S'avisa. El client li ha d'arribar tot bé i ha de ser informat. Llavors, és important entre nosaltres i després clar, el client d'aquest compromís i ser honest. Sí. És la base.
Quines són les teves perspectives de futur a la teva empresa i en el sector de la impressió?
Bueno, doncs, el que és el sector de la impressió ha canviat molt, perquè abans era imprimir, saps? I dir, vinga, flyers... O sigui, hi havia molta, que li dic jo, molta impressió de batalla, no? Ara, el que anem és més a l'excel·lència. El que imprimeix és perquè vol algú més bo, es vol diferenciar de la seva competència, el vol fer més visible, no? O sigui, no és el mateix si tu tens un bar o un restaurant i els teus cambrers van amb una samarreta negra i ja està, o si està personalitzada. Tot el que sigui personalitzar qualsevol producte de la teva empresa et dona prestigi, perquè et dona marca, es nota que tu has cuidat aquelles coses de la teva empresa, no? És a dir, no és el mateix tenir uns bolis que tenir uns bolis personalitzats. Llavors, jo crec que anem una mica al sector, va a l'excel·lència, a fer menys quantitat, però coses més bones, va molt a innovar, a veure, no?, material doncs, més sostenible, tenim una gamma superàmplia de... Molta gent diu, no, és que no vull imprimir perquè no vull contaminar. Bueno, és que no tens que contaminar. Yeah. Hi ha molt producte molt sostenible que realment està indicat per tot això, i anem a això, a molt producte reciclat, molt producte personalitzat, anar a l'excel·lència, dir, bueno, vale, sí, la meva competència potser fa molta cosa online, però jo tinc una botiga.
Mireia, anem malament de temps ja. Em sembla que tenies una promo pels oients, oi? Si la vols explicar?
Bueno, sí.
Explica.
Mira, jo, la veritat, estic molt agraïda a Talent, a vosaltres. Llavors, si volies fer una promoció, a vegades, doncs això, no? No sabem què podem fer, què tenim per la nostra empresa. Llavors, jo el que vull oferir és una assessoria totalment gratuïta a aquells oients que avui estiguin escoltant-nos, de veure quin material gràfic tenen, com tenen la seva imatge gràfica, com s'estan mostrant, i llavors jo ajudar-los i treballar doncs, amb els seus col·laboradors, amb qui estiguin treballant, per dir-li, mira, va, això podem canviar-ho, això no, i com mirar de millorar. I sobretot això, a vegades petits negocis, que no ens pensem que això de les agències de comunicació és com algo molt gran, doncs no, està a l'abast de tot.
Dóna'ns la web i el mail per poder comunicar amb tu i el teu telèfon, i tothom qui es posi en contacte amb tu durant el dia pues, rebrà aquest petit obsequi. Digue'ns, la web.
Encantada. Mira, la web és el nom de l'empresa que us deia Dilogic, acabat amb SL, dilogicsl.com. El mail que els dirigeixin, si volen, directament a mi, mireia@dilogicsl.com.
I el telèfon?
I el telèfon que truquin directament a l'empresa, 93 340 2218.
Pues ja moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest obsequi i gràcies per haver vingut i per poder compartir la teva història amb nosaltres.
Bon any, Mireia García. Adéu-siau.
Adéu. Fins la pròxima.
I a través de la Montse Balada, grans dones guerreres parlen.
Diuen que qui experimenta la força del valor canvia per sempre la seva forma de vida i mai més torna a ser qui era. I això és el que li va succeir a Agustina d'Aragó, coneguda com l'artillera. Va ser durant la Guerra de la Independència contra l'assedi francès i les seves tropes napoleòniques. El 2 de juliol del 1808, una batalla cruenta es lliurava a Saragossa. Durant un dels setges d'aquesta ciutat, Agustina va fer l'acció que la va fer famosa. Després d'haver caigut ferits o morts tots els defensors de la porta anomenada del Portillo, les tropes franceses es van afanyar a prendre la ciutat. Però Agustina, que en aquell moment portava el menjar al seu marit que es trobava a la batalla, prenent la metxa de mans d'un artiller ferit, va aconseguir disparar un canó sobre les tropes franceses. Els assaltants francesos, tement una emboscada, es van batre en retirada i això va donar temps perquè arribessin les tropes aliades i poder defensar la ciutat. Després d'aquest acte d'heroïcitat, Agustina d'Aragó va ser admesa al cos d'artillers participant en múltiples batalles. Posteriorment, Agustina va aconseguir els galons de sergent i va arribar inclús a subtenient. La seva carrera militar va acabar amb la batalla de Vitòria el 21 de juny del 1813. Per la seva heroïcitat i la seva participació a l'exèrcit, el rei Fernando VII la va rebre a Madrid i li va concedir una pensió de 100 reals. La seva frase que destaca el seu valor va ser la frase que diuen que va cridar durant l'atac aquell 2 de juliol del 1808 a Saragossa. I diu així: «Ànim, artillers, que aquí hi ha dones quan vosaltres ja no pugueu més». Agustina d'Aragó, l'artillera. Les dones parlen.
Gràcies, Montse Balada i Susana Villagrassa. Bona
Gràcies.
Setmana. Adéu.
Adéu.
Són 2:15. Penedès en xarxa. Les notícies. Ens atem al repàs de les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El Penedès busca nous mètodes de conreu i treball a la vinya a l'espera d'una pluja que no arriba. L'esperada pluja no acaba d'arribar i al Penedès la vinya porta ja 3 temporades patint un estrès hídric que s'acompanya d'unes temperatures cada any més elevades i més lluny del que es podria considerar normal pel clima mediterrani. Tot plegat, una situació que comporta molts mals de caps a la pagesia. Davant d'aquesta situació i a l'espera que arribi l'aigua, alguns dels viticultors de la comarca expliquen que han decidit provar una tècnica que fa anys que s'aplica a la zona de Jerez i que es coneix com a serpiado. És el cas del viticultor Albert Valldosera. Remarca que es tracta d'intentar buscar solucions i no quedar-se parats. Des de Covides, per exemple, també estan des de fa uns mesos tirant endavant un projecte per mirar de pal·liar aquesta manca d'aigua. El director de viticultura de la cooperativa, Josep Maria Galimany, comenta que cal sumar-hi també les altes temperatures i que per aquest motiu estan apostant per treballar amb l'objectiu d'aconseguir la supervivència de les plantes més enllà del futur rendiment. Galimany explica que el projecte en què treballen se centra en sensoritzar el sòl per determinar les seves reserves d'aigua. L'Ajuntament de l'Arboç subvencionarà la contractació d'aturats empadronats a la vila durant el 2022. Aquesta ajuda s'ha aprovat amb la voluntat de fomentar i promoure l'activitat econòmica al municipi. Es poden presentar les sol·licituds fins al 2 de febrer. Concretament, es subvencionarà les empreses que hagin realitzat durant el 2022 contractacions de treballadors o treballadores empadronades al municipi i que es trobaven en situació d'atur. La quantia de la subvenció variarà en funció de les contractacions. Aquestes bonificacions es veuran incrementades en un 20% quan les persones contractades siguin joves menors de 30 anys o pertanyin a algun dels col·lectius de persones amb discapacitat, amb un mínim del 33%. Majors de 55 anys o dones, també afectades per violència de gènere o risc d'exclusió social. Aquests percentatges d'increment no seran acumulatius. L'import total que es destinarà a aquest ajut serà de 12.000 euros. Les sol·licituds es poden formalitzar i presentar telemàticament per la seu electrònica fins al 2 de febrer. La periodista madrilenya Txell Feixas rep el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació. El govern ha lliurat aquest dilluns els Premis Nacionals de Comunicació 2023 al Casino de l'Aliança del Poblenou, de Barcelona. Enguany han recollit els guardons la periodista Txell Feixas per la seva trajectòria professional i per visibilitzar el paper de les dones en les zones on ha treballat. També el comunicador Marc Giró per haver revolucionat el panorama radiofònic i televisiu amb la seva manera de fer desacomplexada i trencadora. 3CAT, per la campanya de llançament de la nova plataforma en línia de continguts a demanda en català. I l'editorial Grup Gavarres, per ser un exemple de periodisme de qualitat i proximitat i per la seva tasca de recuperació de la memòria històrica. Els Premis Nacionals de la Comunicació de la Generalitat són el màxim reconeixement institucional d'àmbit nacional pel que fa als mitjans de comunicació, també a la comunicació publicitària i corporativa catalans en llengua catalana. Espectacular correfoc de la Festa Major d'hivern de Moja. L'ambient fred que es vivia dissabte al vespre no va impedir que la Festa Major d'hivern del poble acollís un espectacular correfoc ben ple de caliu. Diferents van ser els ingredients rellevants que van convertir el correfoc en una activitat excepcional, entre els quals cal destacar la presència dels Diables de Cervera com a colla convidada. L'actual agrupació cerverina es va fundar fa 30 anys, però els seus antecedents històrics es remunten al 1411. Sumant les dues colles de diables petits i grans i portadors del drac, van ser prop de 150 les persones que van protagonitzar aquest memorable correfoc, sense precedents per Sant Macari, tal com valorava Carles Treviño, cap de colla dels Diables de Moja. El drac va oferir una patada final impactant, llançant des de la seva estructura els focs d'artifici que van marcar el final del correfoc.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 6 minuts.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Darrerament es parla molt de seguretat i de la sensació d'inseguretat entre la població. Hi ha ajuntaments que intenten compensar-ho amb càmeres de videovigilància o amb més dotació de policia local, d'altres reclamant més efectius de Mossos d'Esquadra. Cada municipi és un món i per això avui dediquem la nostra roda política a la seguretat, a la inseguretat, a conèixer tres realitats diferents amb tres alcaldes del Penedès. La primera parada la farem als estudis de la capital del Cava. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, aquesta primera parada la fem aquí a Ràdio Sant Sadurní i el que ens acompanya és l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Avui parlem de seguretat, que segurament en les últimes setmanes és un dels temes que políticament se n'ha parlat més. Abans, fora de micros, parlàvem de seguretat, concretament aquí a Sant Sadurní, i dibuixant una miqueta aquest esquema, aquesta realitat sadurninenca. La realitat és que és un poble, entre cometes, relativament tranquil.
És un poble tranquil. Sempre que parlem amb Mossos d'Esquadra i policia local, ens defineixen com l'oasis. L'oasis que està situat entre Vilafranca i Martorell, no? Amb aquesta R4 que a vegades ens ha portat problemes. Però la realitat, o almenys els números, que són molt freds, però no deixen de ser números i són bastant irrefutables, és que l'índex de delinqüència que tenim aquí a Sant Sadurní és molt baix. És molt baix, sí que hem tingut. Vam tenir l'any passat, el primer trimestre de l'any, amb aquella ocupació conflictiva a la caserna, un pic de conflicte, però un cop es va resoldre aquest tema, doncs hem tornat a aquesta normalitat que tant ens agrada gaudir els veïns i veïnes de Sant Sadurní.
A la comarca, l'Alt Penedès, passa una cosa, si més no, entre cometes, molt interessant, que és que hi ha municipis que comptem amb policia local per volum de població. Hi ha moltíssims altres, perquè en tenim molts que són petits, que no en compten. En el cas de Sant Sadurní, nosaltres tenim policia local, tenim també comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Sí, en aquest sentit disposem d'efectius i sobretot el que s'intenta fer tant des de Mossos d'Esquadra com des de policia local és una tasca molt preventiva i els resultats estan a la vista. Vull dir, al final, a vegades la gent es pensa que, és que la policia no se la veu. Bueno, sí que se la veu perquè els resultats, el que es veu és els resultats de la tasca que fan i en aquest sentit podem estar contents perquè realment es fan una tasca molt, molt bona per tal de rebaixar doncs, aquests delictes, que no deixen de ser petits delictes que puguin passar aquí al municipi.
Pere, exceptuant casos molt concrets, abans comentaves del tema de l'ocupació conflictiva de l'any passat, llevat d'aquests casos concrets, a Sant Sadurní hi ha aquesta sensació de seguretat.
Hi ha la sensació de seguretat, hi ha la sensació de tranquil·litat. No vol dir que no passin coses, perquè evidentment petits furs en tenim, sobretot també tenim alcoholèmies. Últimament també estem tenint faltes de respecte cap als agents de l'autoritat, això també està incrementant, però en general és molt tranquil. A vegades la sensació de seguretat no va tan relacionada amb el nombre de delictes que hi ha, sinó amb la sensació que a vegades podem tindre de degradació de l'espai públic per actes vandàlics, no, brutícia, grafitis, etc. Però les estadístiques i els números són molt clars en aquest sentit i ens parlen de que Sant Sadurní és un poble molt tranquil.
El cos de policia local, amb quants membres compta?
Actualment portem 21 persones treballant.
Déu-n'hi-do, municipi,
sí.
No arribem als 13.000.
Semblen molta gent, però clar, hem de pensar que això s'ha de repartir en tres torns, quatre torns, que és matí, tarda, nit i setmana de descans. Per tant, tampoc és tant, entremig també hi ha alguna baixa. Al final, que puguin quedar dues patrulles per torn, doncs és la situació òptima.
Pere, aquí a Sant Sadurní us reuniu de tant en tant en aquesta Junta Local de Seguretat per posar sobre la taula com està la seguretat del municipi. No sé quan és la propera.
La propera Junta de Seguretat Local serà el primer trimestre d'aquest any. Ja estem a punt de convocar-la i a fer-la pública oficialment. I bé, vindrà a corroborar això que us estava dient ara, doncs que l'índex de delinqüència que tenim és baix.
Altres municipis i molt propers han apostat, la Sílvia ho deia en la introducció, per aquestes càmeres de videovigilància. Potser ens acaba sorprenent una mica des d'aquesta realitat que estem comentant aquí a Sant Sadurní, però és cert que d'altres municipis molt propers Això està en marxa o el projecte està fet ja?
Sí, les càmeres de seguretat són molt difícils d'instal·lar a la via pública. Hi ha el tema de protecció de dades i per tal d'instal·lar-se hi ha d'haver una estadística molt alta de fets delictius. Sí que es poden instal·lar càmeres lectores de matrícula, sobretot als municipis on no hi ha policia local, doncs per fer aquest control, o a les urbanitzacions, per fer aquest control d'accés de persones o de vehicles, i en el moment que salta alguna alerta, doncs s'avisa la policia, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, i ells actuen en conseqüència. Aquí a Sant Sadurní tenim una de càmera situada en aquests moments en un carrer que serveix només per regular trànsit. És una opció que funciona molt bé, però s'ha d'anar molt en compte a l'hora d'instal·lar-la, sobretot per no vulnerar el dret dels ciutadans, doncs, a la seva privacitat.
Parlaves també d'aquesta... Hi ha molts municipis de l'Alt Penedès que tenen dispersió, tenen moltes urbanitzacions, i a l'hora de fer el control en aquestes urbanitzacions es fa molt més difícil. No és el cas de Sant Sadurní, nosaltres sí que tenim nuclis que formen part del municipi, però la majoria de la població està molt junta, per tant, això facilita força.
Facilita molt la feina, això, i també allibera efectius de Mossos d'Esquadra que estan aquí a Sant Sadurní, que es puguin disposar doncs, per altres municipis que tenen aquesta disgregació doncs, de població.
Gràcies a tots dos. Anem ara fins als estudis de Canal 20. Olèrdola, Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia. Ens acompanya en aquesta roda política des dels estudis de Canal 20 Ràdio Olèrdola la mateixa alcaldessa del municipi, Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per parlar de seguretat, un dels aspectes que tractaven a Ràdio Sant Sadurní amb la conversa amb l'alcalde és les càmeres de seguretat. Aquí és un projecte que es preveu implementar lectores de matrícules aquest mateix 2024.
Sí, estem en un període de licitació. Com bé explicava el Pere, clar, bueno, l'introducció, no? Nosaltres som un municipi, a diferència d'ells, doncs som un municipi molt dispers, dues urbanitzacions, tres nuclis de població, i bé, la delinqüència o la violència que hi ha no és significativa. Tenim uns índexs baixos, el que sí que és cert és que quan n'hi ha tres o quatre de seguit sembla que hi ha una alerta important. Llavors, nosaltres vam optar per col·locar les càmeres de lectura de matrícules, perquè nosaltres no tenim policia local, nosaltres tenim agents municipals, en tenim cinc, que cobreixen dos torns entre setmana, i al cap de setmana doncs, fem una jornada partida, 10 hores. Aleshores, bueno, vam presentar el projecte, els Mossos ens van dir que ho veiem bé, i nosaltres instal·larem 12 càmeres de lectores. Recordo que nosaltres som 5 nuclis i dos d'ells són urbanitzacions, i tenim moltes entrades i sortides. Aleshores, doncs, en principi està pensat per cada entrada i sortida de cada nucli del municipi i també en el polígon industrial de Sant Pere Molanta.
Precisament ara li anàvem a preguntar una de les càmeres al polígon de Sant Pere Molanta, on s'hi ha actuat recentment, la setmana passada, l'Ajuntament d'Olèrdola, per reordenar els sentits de circulació per tal d'evitar curses il·legals de vehicles que havien agafat unes dimensions de concentracions de vehicles, de centenars de vehicles.
Sí, de veritat és que les primeres vegades, quan em van donar les xifres, no me les podia creure, però és que les darreres són espectaculars. Jo quan la primera vegada em van dir entre 80 i 90 cotxes ja em va semblar que era important, però és que darrerament s'ha d'arribar a 400 cotxes fent cursa al polígon industrial de Sant Pere Molanta. Per tant, al final l'actuació va haver de ser pensada però ràpida, no podíem deixar que això continués per dues raons. Una, perquè tenim alguna família que viu en la zona del polígon i estava desesperada, però també per la seguretat d'aquells treballadors i treballadores que potser van i entren al torn de nit i es troben a aquesta situació que era ingovernable. Com us podeu imaginar, això ha estat moltes trucades i moltes converses amb els Mossos, i arriba un moment que quan hi ha concentracions de 200, 300 o 400 cotxes és que és impossible. Per molt que vagi la policia i intenti dissuadir o dispersar la situació, però és molt complicat de governar. Llavors, al final doncs, hem hagut de fer com s'ha pogut veure a la premsa, doncs, bueno, tallar uns carrers, posar-hi les tanques aquelles, els jerseis, aquests, això no entorpeix doncs, la circulació, però recordem que estem parlant de la zona que dona accés a la ITB, per exemple, no? Una zona de pas i de camions. Per sort, les vies són molt grans, per això teníem aquelles concentracions tan importants, i ens ha donat doncs, poder eliminar doncs, un dels carrils d'accés, deixar l'altre, que abans era de pujada, doncs l'hem fet de pujada-baixada, hem canviat el que seria la zona d'aparcament, l'hem posada en un altre lloc, i bé, de moment, doncs, aquest cap de setmana no hem tingut aquest espectacle tan lamentable, però sí que ja ens han arribat doncs, gravacions d'algun altre nucli molt proper, no de la nostra comarca, però sí de comarca veïna, on sembla doncs, que s'han anat a concentrar. A mi em sap molt de greu, moltíssim, perquè el que jo no vull pel nostre municipi no vull que li passi a un altre. Però nosaltres hem hagut de prendre aquesta decisió perquè és que allò ja era insostenible, insostenible doncs, per perill que això comportava.
Una altra de les actuacions, aquesta sí que ja s'està aplicant, està en marxa des del primer dia de gener, és l'ampliació dels horaris dels agents municipals que passen a cobrir tots els dies de l'any.
Sí, fins que nosaltres vam entrar doncs, aquest nou mandat, anteriorment no es treballava els diumenges i de dissabte se'ns treballava uns quants. Nosaltres vam entendre que la seguretat era una prioritat. Jo sempre recordo en cada entrevista que nosaltres governem doncs de manera conjunta tres grups polítics, però tots tres teníem el mateix objectiu, que era posar la seguretat al centre, doncs perquè teníem la percepció i la gent ens venia i ens deia que no era un municipi segur, cosa que, com explicava el Pere, estadísticament podem demostrar que sí que ho és, però la percepció no era aquesta, per tant vam apostar per la seguretat i cobrim, doncs, des d'entre setmana, unes 14 hores, des de 7:45 del matí fins a 7:45 del vespre i els caps de setmana des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre. També hem implantat una altra cosa i és que hi ha algunes nits que fem, que treballem. Aquestes nits no les diem, però, curiosament, doncs, la població ja ho ha notat, perquè l'altre dia em deia un veí que li havia tingut una incidència, i em deia, hi havia els municipals, per tant, que no expliquem quines nits treballem no vol dir que no ho fem.
Queda sobreentès, però no està de més subratllar-ho que aquestes actuacions que s'han fet, que s'han implementat, ara comentava les del polígon de Sant Pere Molanta, s'han fet en col·laboració amb el coneixement de manera coordinada amb els mateixos Mossos d'Esquadra.
Sí, sí, és evident, és evident. Bàsicament perquè, com explicava abans, vull dir, és un tema en el que els Mossos n'eren coneixedors de cada una de les curses, de cada una de les queixes, i els mateixos Mossos, ens van, quan vam exposar doncs, que faríem això, ens van dir, doncs, escolta'm, endavant. També val a dir que, més enllà dels Mossos, evidentment, aquest tancament dels carrers i tal ha estat visat, doncs, per la tècnica de la casa, perquè bueno, no deixem de parlar de temes de seguretat i no és que doncs, el regidor o l'alcaldessa se'ls vegi córrer anar a posar allò allà, sinó que tot això, evidentment encara que de manera ràpida, però va haver un estudi sobretot de seguretat i de que no entorpís del que seria doncs, el tràfic rodat de normal de la setmana, el que sí doncs, impossibilités o diguem que posava en una situació més problemàtica doncs el fet que aquesta gent fes aquestes curses que de veritat no m'agradaria que cap dels que ens puguin estar escoltant els hi passi al seu municipi perquè és molt desagradable.
Gràcies, Fina. Després seguim i ara anem a buscar l'última veu a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia, companys i companyes. Pere, Fina, aquí tenim el Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, has anat sentint les diferents realitats de cada municipi i quina realitat teniu a Santa Oliva? Després ja en parlarem del Baix Penedès.
Bé, com ha dit la Fina i el Pere, el nostre municipi també és un municipi amb un índex de delinqüència baix. O sigui, no tenim estadístiques, algunes vegades hi ha alguns pics, però majoritàriament el que tenim són problemes d'incivisme i algunes ocupacions, tot i que darrerament sembla que van a la baixa. El que passa que, encara que estadísticament som un municipi amb l'índex de delinqüència baix, potser la sensació de seguretat a vegades no acompanya les estadístiques, no? I és per això que des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, apostem per aquesta seguretat i per augmentar també aquesta sensació de seguretat. Nosaltres depenem totalment dels Mossos d'Esquadra, encara no tenim agents municipals ni videocàmeres, o sigui, ara mateix no tenim més que els Mossos d'Esquadra, i l'equip de govern el que hem apostat és per tirar endavant tant la creació de les figures dels agents municipals com la instal·lació de càmeres de lectura de videovigilància de matrícules.
Abans d'entrar en directe en parlàvem d'aquestes càmeres de videovigilància, càmeres lectores, sí. Sentíem a la Fina que ara estan amb el tema. Vosaltres us ho heu plantejat perquè al final parlem de dimensions del municipi i en el vostre cas doncs, teniu uns quants quilòmetres.
Sí, nosaltres tenim bàsicament tres nuclis de població, que seria el barri de Sant Jordi, que està tocant el Vendrell, després el nucli de les Pedreres i el nucli antic. I la nostra intenció és posar càmeres de lectura de matrícules de vehicles als diferents barris, als diferents nuclis.
Seguretat o sensació de seguretat? És una de les coses que més es parla. No sé si els mitjans de comunicació tenim un problema, i és que normalment les notícies no acostumen a ser bones. Anem a partir d'aquesta base, no? Fa una setmana, no arriba, estava aquí el conseller, el Joan Ignasi Elena, per aquesta demanda, no?, que es fa al Baix Penedès de que hi hagi més Mossos d'Esquadra. No sé si em pots dir una mica quina sensació vau tenir vosaltres després de que vingués el conseller i si realment hi haurà efectius o no.
Bé, nosaltres, com alcaldes i alcaldesses, els hi vam traslladar la nostra preocupació en relació als efectius que tenim a la nostra comarca, perquè som la comarca de Catalunya que més ha crescut en els darrers anys de la població i, per tant, estem preocupats i preocupades per això, no? Perquè hi hagi aquest augment de població es vegi traduït també en un augment dels efectius dels Mossos. Aleshores, la resposta del conseller va ser que s'estaven implementant 850 places de mosso cada any i que la nostra comarca s'havien augmentat en els darrers dos anys, si no recordo malament, 32 efectius. I bueno, els hi vam demanar, no?, i a veure si ens podien dir més o menys quins càlculs tenien d'augment d'efectius a la nostra comarca, però bueno, no ens van saber donar la resposta perquè ens van dir que depenien de diferents variables i variants. I, bueno, i nosaltres el que sí que li vam demanar tots els alcaldes i alcaldesses és això, no? que tinguin en compte la comarca i que augmentin el nombre d'efectius, perquè, clar, nosaltres tenim la comarca molt diversa en el sentit de que a l'interior és una realitat i a la costa és una altra. Els municipis de la costa tenen policia municipal i a l'interior, excepte a l'Arbós, cap municipi tenim policia municipal. Aleshores, aquesta dependència exclusiva de Mossos d'Esquadra fa que, bueno, que potser els veïns, això que parlàvem de la sensació de seguretat, no?, que no veus un cotxe de Mossos mai, o poques vegades, potser mai, no és la paraula, no? Però vull dir que no es veu sovint i llavors aquesta sensació és el fet que provoca aquesta sensació d'inseguretat, no? Tot i que nosaltres, com a alcaldes i alcaldesses, també vam traslladar el nostre agraïment a la comissaria d'aquí de la comarca, perquè la veritat és que sempre que els necessitem estan, no? Però, clar, considerem que necessitem un major nombre d'efectius.
Per posar-nos sobre la taula i que la gent ho entengui, quin volum de població teniu a Santa Oliva?
Nosaltres ara mateix tenim empadronats 3.000, no arriba a 3.800 habitants. Tot i que tenim bastants més perquè hi ha segones residències que tot a vegades venen els caps de setmana o fins i tot viuen aquí però encara no s'han empadronat. Hem tingut un augment de la població, sobretot arran de la pandèmia. Vam passar aproximadament, devíem ser uns 3.300, 3.400 i ara som quasi 3.800, o sigui que déu-n'hi-do. I llavors, clar, això, aquest augment de la població pues, comporta augment de serveis i també pues, no, augment de les necessitats que té el municipi.
Càmeres lectores.
Sí.
Càmeres lectores, és viable?
Bueno, nosaltres entenem que sí. Sí que és cert, no?, que, bueno, que és una competència que potser la Generalitat hauria de, sota el nostre parer, invertir més, en el sentit de que, bueno, que els ajuntaments, el que destinem a seguretat, no ho podem destinar a altres serveis, que hem de prestar també. Però sí que és veritat que, bueno, nosaltres apostem per augmentar la sensació i la seguretat, i per tant creiem que els municipis que ho han posat, hem estat parlant amb diferents municipis i estan, bueno, i també sabem que al nostre voltant hi ha municipis que estan fent la licitació per treure-ho i que estan, bueno, que hi ha una satisfacció amb el servei. Nosaltres, com no tenim policia municipal, quan instal·lem aquestes càmeres, els Mossos d'Esquadra seran qui tingui
la custòdia, no?
La custòdia, però creiem que, bueno, que ajudarà a augmentar aquesta seguretat.
Clar, val a dir que aquestes càmeres barates no són.
No, no, no. Nosaltres tenim aquest any pressupostat 14.000 euros i creiem que podrem posar, perquè clar, la primera instal·lació i això, doncs el que més, no?, el sistema, hem calculat que potser podrem posar 2 o 3 com a màxim. Després anirem sobre, no, els estudis que tenim i això, dels tècnics, doncs anirem instal·lant amb més punts.
Déu-n'hi-do. Ho deixem aquí, fem una parada per anar a les notícies més generalistes, publicitat, i tornem a les 10:06, i ara sí, en aquell moment ja ho abordarem des dels tres fronts i amb preguntes a veure que em responeu.
D'aquesta manera tancarem aquesta primera hora, el Penedès en xarxa, però com deia la Lourdes, és un punt i seguit, perquè ara hi ha alguns anuncis, el butlletí de notícies de les 10, i després a les 10:06 seguim parlant de seguretat, d'inseguretat, tot fent tertúlia amb els nostres convidats.